Tal com deia Miquel Martí i Pol, el poema és la nit i un valencí al terrat, i ell assajant de dir coses amb veu baixa. Si apaguessin els llums del pont i els llums dels carrers i els de les cases, el poble seria paurosament gran, tràgicament indefens. El poema és la nit del poble. El poble i la nit en una meravellosa harmonia, com l'anell al dit. Al podcast d'avui coneixerem una mica més la projecció internacional del català, escoltarem una bonica cançó d'un grup alcoià, ens posarem a prova amb un nou repte lingüístic, us recomanarem una novel·la italiana i moltes coses més. Som-hi!
Sabies que...
Unes 150 universitats de tot el món imparteixen docència de català?
Exactament! El català s'ensenya a 20 universitats d'Alemanya, 19 dels Estats Units, 18 del Regne Unit, 16 de França, 12 d'Itàlia, 4 del Japó.
Ja ho veieu, hi ha milers de persones que aprenen la nostra llengua i cultura de terra i mar enllà. Ho podem dir ben alt i sense ofendre ningú. Tenim una llengua sense fronteres i que desperta interès arreu del món. I anem sumant any rere any. I tot això gràcies a la bona tasca de l'Institut Ramon Llull, que és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona, i que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Déu-n'hi-do. Ens fem estimar. Deu-se això.
Sentim-la.
Confeti, festa, el nostre ball. Soparem a una catifa, canviarem els mobles de lloc.
Aquesta única peça que escolteu es diu A mans besades, dels alcoians Vercel. El tema es troba dins del disc Sàmara, que va sortir al mercat el 2008. A mans besades és una locució adverbial que vol dir amb molt de gust, amb satisfacció. Una manera tendra i gentil d'acceptar una proposta, i en aquesta cançó, amb l'afable accent del coi, dels Vercel. No us perdeu les seves cançons, que podeu sentir al canal de Spotify del CPNL.
Posa't a prova.
I ara arriba el moment de posar a prova el nostre enginy lingüístic. Un cop més, la Ver i la Mar em passen un sobre amb la pregunta següent. A veure què hi ha per aquí. Diu el següent. Si hagués continuat apostant, potser hauria fet molts més calés. Però vaja, más vale pájaro en mano que ciento volando. És a dir, és preferible acontentar-se amb poca cosa, però segura a viure d'il·lusions. Saps quina és l'expressió catalana equivalent?
Opció A.
Val més Torrefeta que Castellserà.
Opció B.
Val més ocell en mà que haver d'esperar. Aquesta és complicada, eh? Pot ser l'opció A? Gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Correcte. Molt bé. La dita equivalent en català és val més Torrefeta que Castellserà. Una frase feta ben maca. De fet, totes dues poblacions existeixen. Es tracta de dos petits pobles de la comarca de l'Urgell, separats per menys de 30 quilòmetres. Si us agrada jugar amb aquest tipus de qüestionaris, a la secció Posa't al dia del nostre web, del Consorci per la Normalització Lingüística, és a dir, el cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
El llibre que us recomanem avui és el primer que va escriure el jove italià Paolo Giordano. És el títol de... que s'anomena La solitud dels nombres primers i juga amb les relacions humanes i les matemàtiques, ja que el protagonista de la novel·la, en Matia, havia après que entre els nombres primers n'hi ha alguns que són especials, els primers bessons. Són parelles de nombres primers que estan de costat perquè entre ells sempre hi ha un nombre parell que els impedeix tocar-se realment. Doncs en Matia pensava que ell i la Nietzsche eren així, dos primers bessons, sols i perduts, propers però no pas prou per tocar-se realment. Us llegiré la primera i la darrera frase del llibre. La primera diu: la Nietzsche de la Roca odiava l'escola d'esquí. I l'última del llibre diu: amb una mica d'esforç se sabia aixecar tota sola.
No t'equivoquis.
Buf, encara no m'he refet dels estralls de tots els àpats de Nadal, Albert.
Normal, Mar, perquè enguany hem aprofitat per celebrar-ho d'allò més.
Sí, sí, però explica-ho a la meva balança, això. M'estic plantejant de fer dejuni intermitent.
Què vols dir? Que vens en dejú la feina?
No ben bé, o sigui, a veure, tu ja ho saps, fer dejuni vol dir deixar de prendre aliments o prendre'n en molt poca quantitat per un temps més o menys llarg.
Sí, i llavors fer dejú és no esmorzar, com quan no prenem res des que ens llevem perquè tenim una analítica.
Ah, exactament, per això d'aquesta dieta de moda en diem dejuni intermitent i no pas dejú intermitent.
Correcte, sí.
Perquè pots decidir que el fas en un altre moment que no sigui justament a primera hora del matí.
Mira, saps què et dic? Que a mi no sé si m'hi veuràs fent dejuni, no.
Ah, per això al matí trenquem el dejuni amb un desdejuni. Tal com en castellà trenquen el ayuno amb un desayuno. I els anglesos també ho fan amb un break. Trencar, fast, breakfast, dejuni. Ves quina cosa, eh? Mira, ara m'ha agafat gana.
L'entrevista.
És molt agradable conèixer gent catalanoparlant que et regala una hora de la seva setmana per ajudar-te a practicar el català. Això és el que ens va dir una vegada la Clara, una alumna argentina que aprèn català i que aprofita dels serveis del voluntariat per la llengua per practicar el nostre idioma fora de les aules. Avui la tenim al programa perquè ens expliqui més coses i, com sempre passa en les entrevistes de l'Anell al dit, li farem tres preguntes. Hola, Clara. Per què es vas decidir aprendre català?
Vaig decidir aprendre català perquè m'agrada molt i vaig viure de petita a Barcelona i ja m'agradava parlar-ho i quan vaig arribar l'any passat a Barcelona una altra vegada em vaig decidir per trobar qualsevol lloc on poguessi aprendre a escriure també, i perquè la meva professió és la comunicació i vull parlar-ho i també escriure correctament. La llengua.
Hi ha algun apartat de la llengua catalana que et sobti o que trobis estrany?
Més que estrany, ho trobo molt complex, és la part dels pronoms febles i la combinació i el canvi en les oracions del li, que a vegades passa a ser un i, i els a vegades passa a ser un los, i que poden anar endavant o darrere i canvien, i es poden també simplificar amb l'apòstrof, i tot això em sembla molt complicat. Té una lògica, però encara crec que no la tinc incorporada. I és una part que em costa bastant.
I quines són les dues o tres paraules o expressions que t'agraden més del català?
En general m'agraden moltes paraules, perquè m'agrada com sona el català en general, que té com un so, com una cançó, sembla que com una melodia, no sé si és la paraula correcta, però m'agraden també algunes expressions puntuals com Déu-n'hi-do i un petonet, un amic, una miqueta, aquesta combinació de, per poder fer-les més petitones a les paraules m'agrada molt, com es pot fer més ric el vocabulari, perquè tenen moltes combinacions.
Moltes gràcies, Clara. I a tots els argentins que viuen a casa nostra i que s'han integrat en la nostra societat, com ara el Banu d'Antifatxin, Sor Rocío Caram, o l'enyorada Patricia Gavancho, que ens va deixar ja fa uns quants anys.
L'onomatopeia del dia.
I ara parlarem de gats. Que macos que són els gats. O els moixos, tal com diuen els Illes Balears. Casolans, dormilegues, sociables i afectuosos, com volen. Emeten diferents sons característics. Es comuniquen, doncs, mitjançant vocalitzacions que inclouen miols, roncs, esbufecs i grunyits. I si ens referim als miols, efectivament els gats miolen, i en català l'onomatopeia corresponent és marramau, mau, meu, nyau o nyeu, però mai miau, que això és en castellà. En canvi, en francès diuen miau, en anglès meu, en coreà yaong, en islandès mia, i en vietnamita és, atenció, ngoao. És així de curiós, i no em pregunteu per què. No hi ha gat amagat, ni cal buscar-li tres peus. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant el programa, el qual podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu. Només cal que busqueu els podcasts de L'Anell al Dit al compte de Cugat Mèdia. Fins aviat, que vagi bé.